Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimarts 26 de juliol. Comencem avui parlant d'urbanisme, llum verd a la segona fase de la urbanització Tres Cales. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, ha donat llum verd a l'aprovació inicial del pla parcial de la segona fase de la urbanització de Tres Cales de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un projecte que havia iniciat la seva tramitació fa prop de 27 anys. La CUTE, a més, un informe favorable amb correccions pel que fa a l'espai lliure i al sostre hoteler perquè el consistori faci l'aprovació d'un projecte urbanístic que abasta 152 hectàrees i preveu 2.290 habitatges. Desenvolupat a partir de les prescripcions contingudes al POUM, recentment aprovat, el planejament de la segona fase de Tres Cales incrementa la seva edificabilitat i la seva densitat de 9 a 15 habitatges per hectàrea, tot i que cal tenir en compte que la zona compresa entre la costa i la via del ferrocarril, la densitat només podrà ser de 9 habitatges per hectàrea, permetent que aquesta diferència entre 9 i 15 sigui incorporada a l'altra part del sector. Per fer-ho possible, el consistori va decidir destinar algunes illes inicialment reservades a habitatges unifamiliars i passar-les a plurifamiliars. També s'ha incorporat una zona hotelera al sector mar de Tres Cales, segona fase. Escoltem Rubén Lallana, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
És un tema important. Sí que la CUTE ens ha fet una sèrie de petites puntualitzacions abans de l'aprovació definitiva al ple, tot i que, en essència, aquestes petites puntualitzacions no afecten el gruix del projecte, per lo que se confirma l'edificabilitat de 9 habitatges per hectàrea a la zona entre la mar i la via del tren, i això és un fet que demostra que l'Ajuntament ha tingut sempre una visió constructiva i sostenible de tot aquest projecte i que mai, en cap cas, hem pretès fer una aberració urbanística com sí que alguna vegada se mos ha recriminat.
La CUTE ha requerit al consistori que el planejament mantingui la superfície i el percentatge d'equipaments previst al POUM, que és de 10,5%, mentre que el pla parcial es reserva només de 9,89%. Segons ha apuntat el director general d'Urbanisme, Pere Solà, el document també haurà de mantenir les proporcions previstes de sostre residencial i hoteler, invertint el fet que aquest últim superi el primer. Amb l'informe favorable i la incorporació de les correccions plantejades, el proper pas és que el pla parcial de la segona fase de Tres Cales sigui aprovat pel ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El consistori Calero va iniciar la tramitació d'aquest projecte l'any 1984. El primer acord al respecte va ser aprovat l'any 1987. Des de llavors ha patit nombroses modificacions i canvis fins que es va ser incorporat al POUM del 2007. Parlem ara d'informacions que afecten a nivell provincial i comarcal i ho fem començant parlant d'economia. Les comarques de Tarragona lideren la contractació temporal catalana. La primera diagnosi per comarques del mercat de treball català, elaborat pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, ha posat de manifest la precarietat laboral de la província. 9 de les nostres 10 comarques, amb l'única excepció del Baix Camp, tenen una proporció més elevada de contractes temporals sobre el total de contractes que a la resta de Catalunya. La comarca amb una proporció més elevada de nous contractes temporals és la Conca de Barberà, amb un 95,4% del total i més de 7 punts percentuals de diferència sobre la mitjana catalana, situada en el 88,1%. La segueix el Priorat, amb un 93,9%, i la Ribera d'Ebre, amb un 92,6%. Només el Baix Camp, amb 40.892 contractes temporals i un 88% del total, està per sota de la mitjana. L'estudi indica que l'any passat fou el més moderat en pèrdua de treball des de l'inici de la crisi, que només es van perdre 2.900 llocs de treball. Entre el 2008 i el 2009 es va suposar una pèrdua de 410.900, quasi tota l'ocupació generada entre el 2000 i el 2007. Els municipis del Montsià són els que més han vist créixer l'atur en la província entre el 2007 i el 2010, un 186,6% davant del 111,7% del conjunt de Catalunya. La segueix la comarca més castigada per l'augment de desocupació ha estat el Baix Ebre, amb un increment del 148,5%. Protesta veïnal per la retallada del servei d'ambulància a Sant Jaume d'Enveja. Una protesta contra les retallades del govern català, aquesta vegada a Deltebre, on un grup de veïns convocats a través de les xarxes socials van protestar ahir al Nou Pont, lo Passador, contra la supressió del servei d'ambulàncies al municipi de l'altra banda del riu, de Sant Jaume d'Enveja. Fins ara, a Deltebre tenien una ambulància operativa les 24 hores del dia, mentre que a Sant Jaume d'Enveja hi havia servei de 12 hores, de les 9 del matí a les 9 de la nit. Ara bé, l'empresa adjudicatària dels serveis, Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, el CABE, va comunicar als treballadors per instruccions del Servei d'Emergències Mèdiques que tanquessin la base de Sant Jaume just el dia de Festa Major, a l'hora que comunicava als treballadors de Deltebre que a les 8 de la tarda havien de portar l'ambulància a Sant Jaume. Els manifestants, un centenar, van esperar que passés l'ambulància del Tebre pel pont per aplaudir-la, tot i que inicialment havien previst retallar-li el pas. Ara bé, la informació que arriba a l'alcaldia de Sant Jaume d'Enveja, segons l'alcalde Castor Gonell, és una mica confusa, ja que va explicar l'alcalde que des dels serveis territorials de salut se'ls va comunicar que amb la retallada dels serveis al centre d'atenció primària, que s'ha quedat sense servei d'urgències a les nits i els caps de setmana, els dotarien d'una ambulància les 24 hores. El govern vol potenciar la navegabilitat per l'Ebre millorant els embarcadors. El projecte de navegabilitat del riu Ebre no s'acaba d'enlairar. Havia de ser un revulsiu per a la dinamització econòmica i turística de les Terres de l'Ebre, però pràcticament 20 anys després de la seva posada en marxa, encara hi ha molt poques empreses, n'hi ha unes 10, que exploten la navegació fluvial per l'Ebre. Ara sembla que les coses comencen a canviar, o almenys així es va voler deixar clar ahir en l'acte de lliurament dels primers títols de patró d'embarcacions en aigües continentals. De fet, la inexistència d'un títol homologat per portar embarcacions amb turistes al riu Ebre era un dels obstacles per a la navegabilitat, perquè en cas d'accident representava un risc afegit per a empreses i ajuntaments. Aquest títol és un dels elements clau per al desvetllament turístic de la navegabilitat, va manifestar la directora general de Pesca, Mercè Sant Martí, present en l'acte ahir. Per la seva part, el secretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, va manifestar la voluntat del seu departament de potenciar el projecte turístic de l'Ebre navegable. Una de les propostes que va fer i que posarà damunt la taula en la pròxima reunió de la Comissió de Navegabilitat és millorar l'entorn de les embarcacions fluvials. Calvet també es va mostrar partidari de fer més promoció d'aquest projecte. El 2010, segons dades facilitades per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, l'organisme que gestiona el projecte de la navegabilitat, 26.644 persones van navegar pel riu Ebre i això representa un increment d'un 30% respecte a la campanya anterior. Parlem ara de medi ambient, perquè el canvi climàtic preocupa Deltebre. Un estudi d'Ecologistes en Acció posa en evidència que els veïns de Deltebre estan més conscienciats que els d'altres indrets de l'Estat pels efectes del canvi climàtic. Segons aquest estudi, els veïns consultats perceben com una amenaça real per al Delta i per al seu municipi la pujada del nivell del mar a conseqüència de l'escalfament global. De fet, Deltebre és un dels municipis, juntament amb Reynosa, Logroño o Saragossa, que forma part del projecte Poblacions en Transició, una iniciativa d'Ecologistes en Acció que té com a objectiu incrementar la implicació de la ciutadania davant els reptes que planteja el canvi climàtic. Segons la informació recollida per Ecologistes en Acció, els ciutadans del Tebre han expressat la necessitat de trobar solucions urgents a l'escàs marge de sediments que amenaça la supervivència del Delta, una problemàtica que el primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Emilio José Bertomeu, diu que afecta directament el municipi del Tebre. El projecte també inclou la marxa fluvial Viu l'Ebre, de la capçalera fins a la desembocadura, en la qual participen més de 200 persones. Acabarà el dia 30 a Deltebre. L'objectiu és denunciar els problemes mediambientals del riu. Els biberons ocupen pàndols. Els records van envair un any més l'homenatge a l'agrupació de supervivents de la Lleva del Biberó, que es va celebrar ahir a la cota 705 de la Serra de Pàndols. Una vintena de membres, i que superen els 90 anys d'edat, van retre tribut als caiguts durant la Batalla de l'Ebre i ho van fer davant del Monument per la Pau. Pensaments contradictoris, alegres i tristos van sobrevenir durant tota la celebració. Amics i familiars van adreçar-se fins a l'emblemàtic lloc, no sense tenir problemes per accedir-hi. rememorar l'esperit de lluita de tots i cadascun dels caiguts i de l'agrupació de supervivents de la lleva del Biberó, així com difondre un missatge de concòrdia, va ser l'empremta que va deixar la commemoració. Després es va oficiar una missa i va tenir lloc una ofrena floral, actes que se celebren des de l'any 1989, data que coincideix amb la inauguració del Monument a la Pau. El president de l'agrupació, Pere Godall, va recordar emotivament tots els combatents caiguts en el front. En el transcurs de l'acte també va haver-hi moments per a notícies afables. El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Joan Auladell, va anunciar que la institució ha donat suport a la candidatura de l'agrupació per ser guardonada aquest any amb el Príncep d'Astúries de la Concòrdia. Després d'aquest anunci i la tradicional foto de família de tots els excombatents, va arribar el moment de gaudir d'una mostra aèria de dos reactors F-18 de l'Exèrcit de l'Aire. El seu pas per la Serra de Pàndols, la cota 705, va quedar impassible per l'ensordidor soroll dels aparells que sobrevolaven el commemorat Monument a la Pau. L'exhibició va servir per a acomiadar fins a l'any següent l'acte de tribut a tots i cadascun dels caiguts i participants a la Batalla de l'Ebre, així com els supervivents que es van apropar fins a la Serra de Pàndols. Repassem l'actualitat d'aquest dimarts en forma de titulars. Llum verd a la segona fase de la urbanització de Trescales. La CUT ha aprovat de manera inicial el pla parcial de la urbanització de l'Ametlla de Mar, que abasta 152 hectàrees i preveu 2.290 habitatges. En l'àmbit provincial hem començat parlant d'economia perquè les comarques de Tarragona lideren la contractació temporal catalana. Els municipis del Montsià són els que més han vist créixer l'atur a la província entre el 2007 i el 2010. El segueix el Baix Ebre. Protesta veïnal per la retallada del servei d'ambulàncies a Sant Jaume d'Enveja. Un centenar de persones es van manifestar al nou pont del Delta contra la supressió de la base de Sant Jaume d'Enveja. El govern vol potenciar la navegabilitat per l'Ebre millorant els embarcadors. El secretari de Territori i Mobilitat aposta també per fer més promoció. El canvi climàtic preocupa Deltebre. El municipi és un dels escollits del projecte Poblacions en Transició d'Ecologistes en Acció. I els records van envair un any més l'homenatge a l'agrupació de supervivents de la lleva del Biberó, que es va celebrar ahir a la cota 705 de la Serra de Pàndols. Aquestes han estat les informacions que han protagonitzat l'informatiu d'aquest dimarts. El control de sons acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.